Com són les coses que la model nord-americana Kendall Jenner, de 21 anys, amb 68 milions de seguidors a Instagram, 68 milions de seguidors, que és com una vegada i mitja Espanya, ha tancat el compte d'Instagram així de cop i volta, deixant 68 milions d'ànimes orfes de la seva o les seves fotos diàries. I ella reconeix als seus 21 anys que només es volia desintoxicar. Sempre estic en això, em despertava al matí i era el primer que veia, me n'anava al llit, també era l'última cosa que veia, em vaig sentir una mica, diu ella, dependent. Era una desintoxicació. Des del Centre de Reeducació de Vita, al carrer Pau Barrabets, número 16, Roman, bon dia, bona hora.
Bon dia.
I això que és una model, i és maca, i podria penjar totes les fotos que volgués, i no tindria cap problema d'algú que li digués, mira, tal, no sé què, i ha acabat així.
Bueno, o passa per aquesta fase. És que és molt absorbent, tot això. Efectivament, al final, ella estava sentint que la seva vida era Instagram, no era la seva. Però, diríem, això... la tecnologia dona una... És a dir, clar, aquest problema no l'hagués tingut fa 15 anys o fa 10 anys, el té ara perquè la tecnologia permet, no? Però també genera efectes, no? Mm-hmm. I aquest és, bueno, un cansament.
Anem a fer un paral·lelisme, a veure si es pot fer o no. O l'especialista què en pensa? És clar, tanques el compte Instagram i entres en un procés de desconnexió, o si encara ho volem fer servir d'una manera més contundent, de desintoxicació.
Mm-hmm.
Això es pot fer en l'àmbit familiar? De la mateixa manera que es pot fer en l'àmbit tecnològic, allò de dir, doncs mira, tenco el compte, i com diu la frase feta, mort el gos, morta la ràbia, i si convé ja me'n faré una altra, però ara s'ha acabat. Això en les relacions personals no es pot fer d'aquesta manera?
No es pot fer d'aquesta manera, diríem, els infants... Segur que no.
Segur que no.
I els adolescents ja pretenen una mica poder fer-ho, no? Anar tancant alguns comptes per obrir el compte propi.
D'acord, però és una de les coses que ens diferencia respecte a altres modes o altres plataformes de comunicació. Tu pots tancar un compte,
uh-huh,
té conseqüències, però d'aquí dos dies no et recordarà ningú, però en canvi en una relació personal, depèn de la potència que hagi tingut, no deixaràs mai d'oblidar-la, probablement.
Efectivament, que el camp de les relacions humanes va diferent, no? I sobretot hi ha unes... Mira, últimament, quan em pregunten, dic, jo dic que treballo amb nens, dic, bueno, potser hauria de dir que treballo amb mares, perquè justament, no? Les mares no es jubilen mai. Per més que creixin els fills. Diríem, de fill... Sí que hi ha una jubilació necessària per poder ser un subjecte autònom i, arribat al cas, ser pare.
Mm-hmm.
Però de ser mare i de ser pare, però diria sobretot de la funció materna o de la maternitat, no hi ha jubilació.
No?
Fixa't, senyores que tenen 80 anys i es troben amb una altra senyora i de què parlen? Oh, és que estic preocupada. Estic preocupada pel meu fill, perquè tal, perquè l'empresa o per la feina, o mira el que li passa amb el seu fill, amb el net. És a dir, que sempre hi ha una connexió. Ara, tu dius intoxicació, no? Clar, la toxicitat no abona les relacions. És a dir, de vegades les relacions devenen una mica tòxiques.
Tu preguntava precisament per fer aquesta analogia. Hi havia una model Instagramer dependent,
uh-huh,
i no sé si, encara que pugui establir-se d'una altra manera, la nostra relació amb els nostres pares de petits o dels pares als fills es pot convertir també en excessiva?
Sí. Bueno, diríem, ara hi ha bastant de molta intensitat i de molt acostament relacions paterno-filials.
I no et dic dependent, perquè sempre ens has dit en més d'una ocasió que és clar que hi ha episodis de vida en què som molt dependents i aquesta dependència es manifesta de moltes maneres. Però t'ho diré per si la relació entre pares i fills es pot convertir en algun moment en si no, no sé si dir-ho, massa relació, esteu massa... Pot passar,
sí, sí, com massa com, sobre, massa...
Exacte, això ho vull dir.
Bueno, mira, jo crec que podem lligar amb el del dia anterior, no? Amb la qüestió de l'escolta. De, justament, de poder escoltar...
Sí, ja sé per on va. Per si s'escolta massa vegades i...
Bueno, o diríem, o es fa massa cas i s'escolta massa poc.
D'acord.
Justament,
una bona frase aquesta. Sí. Es fa massa cas i s'escolta massa poc.
Efectivament. Perquè la qüestió no és... O sigui, el nen no sap el que vol. Jo vull ser youtuber. Té 8 anys. Què has de fer? Sortir a comprar un equip de tecnològic perquè sigui un youtuber i enviar-lo a una universitat? No. És a dir, ell està expressant alguna cosa amb això. Aleshores, què passa? Els pares interpreten. Aleshores, de vegades ens trobem que aquesta interpretació és molt en funció del propi pare. No? És que a mi m'agrada, és que a mi no m'agrada, és que jo crec que... És que... Mm-hmm. Clar, però la qüestió està en què està dient el fill, no? En establir justament una diferència que, no hi ha, que reconegui que el fill no sóc jo.
D'acord.
És diferent.
Tots hem volgut en algun moment de la nostra vida, tots, molts, ser alguna cosa.
Més ens val, sí.
Allò que els pares sempre ens han preguntat, i de gran, que encara que sigui aquella pregunta tòpica de gran, què vol ser? I aquí surten totes les professions imaginables, des de futbolista fins a el que sigui. Però en algun moment hem desitjat ser alguna cosa, no?
Sí.
Sí. I potser fins i tot els nostres pares creuen que podem tenir unes certes aptituds per desenvolupar allò que desitgem.
Uh-huh.
Sí.
Sí. Què passa? Tu dius de gran, però el de 8 anys no diu que de gran vol ser youtuber. Diu que ara vol ser youtuber. Diríem que el que sempre ha fet l'infant...
Aquesta precocitat.
Efectiva. A veure, és precocitat, depèn com s'entengui.
Tingui.
Si s'agafa al peu de la lletra, sí, és precocitat. Si això s'agafa com un missatge que ha de ser interpretat pels pares...
I això és el que vols dir.
I aquesta és una funció dels pares, que és interpretar què és el que està expressant o volent expressar el nen. Si ens quedem en el text, jo vull ser youtuber, no dona massa joc per res. És a dir, què hi ha darrere d'aquest jo vull ser youtuber? I aquí és on intervé, diríem, l'escolta, permetre que el nano desplegui, que posi més paraules o que posi exemples o que en parli, de manera que els pares puguin interpretar per entendre de què parla, què necessita, què necessitat té.
Per tant, ja, o vull creure, que hi ha una certa edat en què els pares poden saber, com a mínim, què ens agrada i què no ens agrada, no?
A veure, aquest és el començament de la qüestió. Diríem, hi ha un concepte, que és el concepte, una definició, que és de l'infants. L'infants, aquest in, és una partícula privativa, és el que no té llenguatge. El nen del primer any de vida no parla. Ara, és parlat per tothom, sobretot pels pares, sobretot
sí, sí.
Per la mare, està, diríem, sent atrapat pel llenguatge. Abans de sortir, ja diríem, al món, ja té un nom, ja té una paraula que el representa.
Uh-huh.
Ell ni ho sospita, o ella ni ho sospita.
D'acord. O sigui,
però és així.
Com ens havies dit sempre, abans de parlar, ja hem escoltat un munt de paraules.
Un munt de coses, i hi han hagut paraules que ens han estat definint i marcant coses, quan et dius, et diràs tal, igual que el teu avi, igual,
sí.
Ja estàs entrant en tota una línia genealògica. Aleshores, aquí els que interpreten són els pares. El que li passa és això, el que necessita és tal, és que tu el que tens és això. I el nen, o sigui, clar, no pot dir, no, mira, és que jo, perquè no té llenguatge.
Mm-hmm.
Després ve la primera infància, no, a partir entre els 2 i els 6, on
sí.
Justament l'infant incorpora el llenguatge i aleshores té paraula. I aleshores ja comença a dir què vol, què no vol, què... i comença a interpretar també la realitat, les relacions. Aquí ja comencen a topar les interpretacions d'una i l'altra banda. Però clar, la interpretació que fa un infant en aquestes edats necessita de la comprensió i el recolzament dels pares.
Abans, ara, sempre, amb tecnologia o sense tecnologia.
Efectivament,
sí.
Totalment.
Totalment.
De vegades, justament, el problema és que estan una mica sols amb la tecnologia i falta més presència que ajudi a interpretar el que està veient. Per això les coses es fan en companyia o junts, permeten, i els pares sempre ho diuen, que bueno, el nano va dient coses, fa preguntes, però això vol dir que tal, i necessita que els pares confirmin o necessita de la interpretació dels pares.
D'acord.
Per saber més d'ell. Ah, aleshores això vol dir que no era el punt de partida de l'infant.
D'acord, tornem-hi. Abans, ara i sempre, hi ha moments en què els pares han d'estar al costat.
Sí,
sí.
Al costat, presents, parlant i escoltant. Que aquesta escolta té una funció en la construcció de l'infant, que li permet saber més d'ell. L'infant no sap ben bé què li passa. Bueno, perquè està just s'està construint, està intentant. I els pares diuen, sí, diuen, bueno, ja et veig, no? Quan entra per la porta, és que avui alguna cosa ha passat, no?, al parvulari, perquè ja veig que el nano no ha dit res, però la mare ja en la cara, ja en tal com ve, ja comença a veure coses.
D'acord. Què passa a partir dels 6 anys?
A partir dels 6 anys diríem que ja els fonaments de les estructures psíquiques, és a dir, ja hi ha una formació d'un jo, ja hi ha una socialització important, ja hi ha una integració del llenguatge que li permet accedir a continguts escolars i cognitius i aprenentatges més complexes.
Faig servir una expressió molt arcaica, o sigui que als 6 anys ja pot dir, no, és que és un humanet.
Sí,
és una... sí. Es pot dir, eh?
Sí.
Diria... Es pot dir en el sentit que assenyales
aquest,
tu, que
sí,
ja
sí,
hi ha
sí.
una personalitat pròpia.
Efectivament.
Pròpia.
Una certa consciència de ser. Molt lligada als pares, una altra vegada. O sigui, els infants d'aquestes edats, i, per exemple, als 7 o als 8-9, ja són, diríem, ja en saben molt, ja tenen, diríem, un exercici, una pràctica, però va molt lligada als pares. Voler que li vagi bé en el col·le no és només per ell, és per satisfer els pares, és per respondre al que l'infant entén que els seus pares esperen d'ell. O sigui, que l'ideal del ser d'aquestes edats és ser el que els pares esperen d'ell. Si tot va més o menys bé, perquè després passen moltes coses. Entremig passen moltes coses.
Els pares deuen pensar, tant de bo això durés tota la vida.
Bueno, en realitat és cert, és un moment com... Quan les coses, com molt dolç, el nen ja sap el que ha de fer, el que s'espera, i ho fa amb ganes, els pares encantats els gaudeixen molt.
Veus que els pares sempre podrien dir, està mal feta la vida, perquè primer tens el moment dolç i després ve l'adolescència, i pam!
Bueno, sí, és més remoguda l'adolescència.
I llencem el carmel. Però sí que hi ha un moment en què, sobretot, ens agrada, ens sentim realitzats si satisfem el que els nostres pares desitgen de nosaltres, o esperen de nosaltres.
Esperen, desitgen, exigeixen, els ideals que posen, és a dir, és respondre a algú altre.
Parèntesi de nou, això és el més maco que pot passar, no?
Això és a veure, és molt maco, però també paguem preus, no? Perquè, clar, en certa mesura...
Fins i tot per un moment tan maco, que llavors dius, escolta'm, però si això és l'ideal...
Mira, sí, però aquest nen és el que et dirà en un moment, bueno, i per què no fas això? No, no, els papes no voldrien, això no està bé. Et diu, bueno, pensa una mica per tu mateix. Diu, sí, ja penso per mi mateix. Als pares no els agradaria això. És a dir, que té un punt d'una certa alienació. És a dir, jo sóc jo sent una... com un altre...
D'acord. Jo sóc jo en la mesura que satisfaig els desitjos dels pares, o un altre.
Val? Aleshores, quin jo és aquest?
Per tant,
jo i l'altre...
Per tant, l'especialista diu, molt bé, però hem de superar aquest...
És un passatge.
És un passatge.
Que després de l'adolescència justament agafa molta més força. L'adolescent és exactament al revés.
Jo sóc jo.
Jo sóc jo. I com sóc jo, no sent o no fent exactament el que volen els pares. Em diferencio, els pares tu dius que prou que li diguis que no perquè ell digui que sí, i després si li arribes a dir que sí, doncs es posen que no, perquè necessita diferenciar-se d'alguna manera. Segons com hagin anat, diríem,
les coses abans,
això serà més virulent, serà més un trencament més explosiu, o serà una sèrie de microtrencaments i separacions.
Esclar, vist així, com han de ser les coses abans perquè no sigui tan virulent quan s'arribi a l'adolescència?
D'acord. Justament, no? Donant-li a l'infant, reconeixent-li més les seves particularitats, les seves diferències, que justament que ell no és ni el papa ni la mama, ni només que en ell o en ella, no? Hi ha coses pròpies que estan d'una manera... és a dir, quan els pares poden acceptar que justament que no respon, no és un niño de disseny, no respon al projecte original. Home, el projecte està allà i fa de guia i el nen agafa bastantes coses, però també té novetats, té particularitats. Un pare diria, escolta'm, jo no tenia en el meu ideal per res de que fos youtuber o que digués que vol ser youtuber. Aquí és on apareix algo que justament diu, ostres, saps? No és com jo, no. I produeix un cert estranyament en els pares. I això d'on t'ho ha tret? No?
Frase clàssica, eh?
Sí.
D'on t'ho ha tret?
Pues acceptar que treu coses d'altres llocs i de vegades li surten de dintre que són pròpies. I quan dic lo de l'escolta és això, és escoltar aquestes peculiaritats, aquestes particularitats, aquestes coses més pròpies que hi ha en cada fill, en cada infant.
Dit d'una forma molt simple, si aquestes coses pròpies són bones, les deixem passar, suposo. Si aquestes coses pròpies no són bones, alguna cosa s'ha de fer, no?
Clar, però aquí bo i no bo és si coincideix amb com jo penso. Aquí està aquest jo. Com jo vull, com jo crec, com jo era... Oh, si sembla molt a mi, aquí anem bé.
D'acord.
Però si és...
És a dir, allò bo no és necessàriament allò que coincideix amb el que el pare vol.
Però, diríem,
o la mare vol.
Clar, però la lectura sol ser aquesta.
Sol ser aquesta.
I això és poca separació.
D'acord. És a dir, això no és una bona lectura.
A veure, això és una lectura una mica inevitable. Però de la que si passa, si està, si tot, si anem a anar responent permanentment, això m'agrada o no m'agrada, és com jo vull que sigui, clar, aquí deixa poc espai per lo propi, per les diferències. Quan tu deies d'això d'estar massa enganxat,
és que per això no, massa ara,
sobre,
anàvem aquí, no?
És quan les diferències
no es poden establir.
Efectivament. I ara hi ha, diríem, des de l'època actual, una tendència justament a l'esborrament de les diferències. Moltes, eh? Mira, una aquesta, l'Instagram,
sí,
entre
sí.
Lo públic i lo privat. Aquí hi ha un esborrament de les diferències on sembla que tot lo
que
propi o lo íntim...
Sí, que no hi hagi massa escrúpol o res, vaja.
Però, clar, no és escrúpol perquè és que no està la diferència.
No hi ha.
No és que diguis, justament abans hi havia
abans que
una marca
que
a veure què ensenyes, a veure què no ensenyes,
sí.
Ara és això,
la
aquesta noia
ensenyar...
diu, estic tan farta de ser una imatge que és que ja al final
que
no sé
ni
qui sóc jo, de tant que m'ensenyo què sóc jo, no? Això que ensenyo o...
Sí.
Que això també el... però bueno, en el cas d'aquesta noia és un recurs de la seva empresa que és ella mateixa.
Sí, vols dir, ella és capaç de decidir per ella mateixa que atura això.
Que diu molt
amb les conseqüències que pugui tenir. No, diu molt d'ella perquè és una decisió valenta. Tenir 68 milions de seguidors i tallar l'aixeta d'avui per demà, doncs home, no deixa de ser una decisió que pot portar conseqüències evidents i que cal assumir d'alguna forma també.
I que no és, com diuen els adolescents, mainstream, no és la corrent dominant.
No, està clar.
És al revés, tia, tens 68 milions.
Què passa?
Ets Déu sobre la Terra.
Terra.
O sigui, no.
Què fas?
Que, clar, com se t'ocorreix sortir d'allà?
Sí, això.
Jo crec que d'aquí uns anys, justament, hi haurà també... més varietat en la manera en què cadascú
agafa tot això.
Efectivament, no? On ja no serà de rebut que el que has d'intentar és tenir 60 milions de seguidors, sinó que això és una opció que porta conseqüències i que es pot agafar o no. Mm. O es pot agafar d'una manera acotada, o no, que aquesta noia digui, és que jo penjaré fotos un cop per setmana. No al dematí, al migdia, a la tarda
i a la nit.
Només un cop per setmana. Bueno, que hi haurà molt... Ara estem en un període de desconcert, d'excessos, d'inflació, efectivament. I de desconcert, no? Pels pares també hi ha molt de desconcert. Els pares veuen coses, no només els pares, en general, no? I aleshores escoltes per tot arreu moltes coses del que es veu, insistim molt en el que es veu. Clar, però el veure és una part de la qüestió. La qüestió és com interpretem això que veiem, no? Quin sentit li donem, com comprenem això que passa. I aquí és la tasca, dura tasca dels pares, d'arribar a aquesta comprensió. I per aquí és on aquest curs intentarem anar, mm-hmm. justament en com donar elements per la comprensió, o com parlar de quins són els ressorts, els intríngulis d'aquesta comprensió.
Hi ha una forma de saber veure a uns pares que estan massa a sobre dels fills?
Sí, aquestes són les coses que es veuen.
Sí?
Bueno, diríem, des del meu camp...
No, segur. per això t'ho pregunto, eh?
Sí.
Perquè m'he quedat amb aquesta frase dels pares que estan molt a sobre, quan ens referíem precisament a això. Com es veu això?
A sobre en el sentit d'enganxats, eh?
Això.
Sí.
Això.
Dic, perquè hi ha una sobre que és exigint, no? Però aquí és com una mica indiferenciats. És que a mi...
Crec que no podies trobar millor terme, enganxats.
Sí,
I estem parlant amb algú que ja deia... que els nadons, quan ens ho deies això, al cap de 2 mesos han d'intentar dormir, si no recordo malament.
Exacte, sí.
Que ens deies al cap de
dos... Aquí ho tenim. Què et diu una mare? És que estic tan bé quan el tinc al cantó. Clar, això és un barem i hi és. La qüestió és si això regula tot. Jo estic tan bé quan me'l quedo a casa i no el porto a la llar d'infants. Jo estic tan bé o em satisfat. Clar, però l'altre, en quina situació queda? O sigui, a més d'estar ja per satisfer-te, pot tenir una vida pròpia, pot tenir unes necessitats pròpies.
Se suposa que l'altre també està satisfet?
A veure, de vegades, justament al revés. El que mostra és la insatisfacció d'estar massa enganxat.
Repeteixo per aquesta visió idealitzada, eh? El que en Roman ens deia, uns pares enganxats. Molt bé, uns pares enganxats als fills, els fills enganxats als pares, tothom enganxat, tothom viu molt bé, vida ideal... I això no és exactament així.
No.
Fins i tot els fills en poden acabar fins al capdamunt i arribar un moment en què vulguin deixar aire entre ells i sons pares.
Bueno, diria...
Abans d'hora, vull dir.
Quines són algunes de les manifestacions actuals? No paren atenció. No els interessa. Dius, vinga, a veure com arregles això. Tu que estàs... Pues a mi no m'interessa. O reacciono agressivament i faig actuacions, diríem, disruptives en diferents llocs.
Per posar a prova aquesta relació tan ideal que hi havia hagut fins ara? O suposadament ideal?
O per marcar diferències, o per marcar que la cosa enganxosa el deixa atrapat. No li permet desplegar més lo propi. La qüestió és que diríem, podríem dir que en general, o és una cosa que està bastant present, l'enganxositat en els... No és només que en un cas hi hagi l'enganxa aquest.
No, ho dic perquè sempre hem parlat d'allò, i ens has dit en més d'una ocasió, de la mamitis. Molt bé, tot, d'acord. Però aquí estem parlant d'uns pares amb el nen o la nena, així d'una forma molt...
A veure, és que els vincles actuals són molt més propers. Són molt més propers, és a dir, tu estàs en, o sigui, el nen diu, bueno, on anem a dinar? I té 4 anys. Diu, com que on anem a dinar? Però veus, aquí també les diferències adult-infant també s'esborren, no? Com si el nen sabés o li toqués, sí,
sí. O li toqués decidir,
prendre la decisió. És a dir, s'espera, o sigui, s'està com molt a prop, en aquest sentit es fa molt de cas. I queda una mica com diluïda o compartida aquesta funció de l'adult, que és la de fer de guia, la de prendre les decisions, és al revés. O sigui, qual no treu que el pare sàpiga que li agrada, jo què sé, el menú infantil de McDonald's. És igual, però clar, probablement com li preguntis a ell, sempre tirarà el mateix, McDonald's. I al pare li tocarà dir, mira, saps què? Mm-hmm. He trobat un lloc que hi ha un parc de bar, no sé què, anem allà.
O sigui que si els pares no vigilen es poden tornar nens, perquè els nens no es tornaran adults així de cop i volta.
Però se'ls otorga com un poder, una, que és per delegació dels pares, però és en aquest acostament tan proper que això que al final monta tanto monta, és a dir, que bueno, un dia ho dic jo, un dia ho dius tu, però com si fos el mateix, i no és el mateix, no és el mateix que ho digui un nen a que ho digui un pare.
Ara no sé si això té un punt de paradoxa o no, en més d'una ocasió ens has dit que pares i fills han de tenir estones per ells,
sí.
Que s'ha de procurar que hi hagi moments del dia en què es quedin allò, pares i fills,
de trobar-se. Sí.
I en canvi, paradoxalment, ens dius que sembla cada vegada més present aquesta manifestació de pares i fills enganxats, que en principi, diguem-ne, seria bastant incompatible a l'evidència que ens has dit més d'una vegada, que hi ha, que els pares no acostumen a tenir moltes estones per poder passar amb els seus fills en el dia a dia, i que això també crea altres problemàtiques que hem comentat aquí més d'una ocasió. Com s'explica, doncs, això?
Bueno, és que la manera d'estar present i la manera de portar el vincle, bueno, sigui amb temps o sense, determina molt. Justament aquest temps de trobada, que, per exemple, poden ser els àpats.
Per exemple?
És el moment en què també el nen pot explicar les seves coses. Té alguna cosa a dir, no va diferent, això d'on t'has tret? Bueno, doncs que digui que ha tret i d'on t'ho ha tret.
Ara diria allò de molts pares, Roman, no ens explica res.
No ens explica res.
Estem al dinar, com és res?
Bueno, i per què?
I en canvi el seu germà, mira, ens ho explica tot, i en canvi ell no ens explica res.
Bueno, sí.
Passa això, no?
Passa, no, home. Res de res. Seria la pregunta. Res de res. O diu alguna cosa i ningú li fa massa gas quan la diu. O l'altre està agafant molta part de l'escena i el germà entén que no té espai.
Perquè l'altre ja l'ha ocupat?
Perquè aquest està satisfent tant els pares que diu, i jo per què? No? Per què ficar més cullera?
Això també pot passar.
Sí, passa. A veure, això, els pares diuen, no, és que són gelosos, no? O sigui, volen cadascú tenir molta atenció, i sí, però aquí, un altre cop, els pares els hi toca anar dient fins aquí, tu pare...
Com estirem molt aquest fil, ens diràs que els pares no parlin tant i escoltin més.
Sí. Perquè hi ha molt en aquest parlar que és com instruir. És que mira, és que les coses són així, ja, passa
com a,
això...
Com a lliçonar perpetuament.
Lliçonar, efectivament. En l'escolta és realment escoltar alguna diferent al que ja sap el pare. I això costa molt.
Bé, ens costa tots escoltar, diguem-ne, missatges que es desmarquen del que,
efectivament,
del que tenim establert. No?
Aquí està, aquesta. I el nen, si això ens costa en general, amb un fill, molt més. Per dues raons, perquè és el fill i hi ha un vincle emocional molt fort, i perquè és un infant que en la seva possibilitat expressiva no parla com un adult, parla en el llenguatge infantil, que és una certa, sobretot als començaments, una certa adquisició del llenguatge que, per exemple, es reforça amb l'expressió corporal, amb el cos en moviment. Un nen a aquesta edat, per dir-te que va parar una pilota, es tirarà al terra per ensenyar-t'ho. No tindrà prou amb dir-t'ho, és que vaig aturar la pilota.
I un nen dirà sempre el que pensa? Com tenim a vegades tipificat els adults, que diuen, mira, els nens sempre diuen, sempre deixen anar...
La veritat.
Com deia allò, els nens, els borratxos, i no recordo, però bé, és igual, els nens, que diuen...
Els moribuns, també diuen. I els poetes.
I els poetes.
Pues, potser és la veritat del poeta. Perquè justament requereix d'una interpretació. Quan diu jo vull ser youtuber, és com un poeta diu jo vull ser una fulla que cau de l'arbre. Clar, tu dius, tu vols ser una fulla? Hòstia, tio, que raro que ets. Com que una fulla amb potes?
Metàfora infantil.
Metàfora. Té un valor metafòric perquè justament no respon a la lògica del llenguatge de l'adult, ni a la manera d'expressar-se. Per això requereix la interpretació, com la poesia, diu, o sigui que vols ser una fulla I què té de bo la fulla? Mm-hmm. Home, és que la fulla és molt lleugera. Me'n recordo una fulla que vaig veure un dia i aquí comença a parlar d'ell. Clar,
si
o d'ella.
Si ara estéssim al febrer, em tocaria preguntar-te, i si un nen diu que es vol disfressar per Carnaval, veritablement vol disfressar-se per Carnaval?
Ja es veurà. O sigui, que em parla, a veure què està dient. Justament no tenim massa pressa per entendre. És a dir, i suportar, això és molt complicat, no saber. Ostres, no sé què m'estàs dient. Normalment els pares quan diuen això, és que no t'entenc, ja ve cabrejat, no? O sigui, perquè costa suportar, no saber. Però si s'aguanta una mica, es sabrà més al cap de... Justament, escoltant el nen, es saben més coses.
Potser no aquest Carnaval, potser de l'any que ve.
Sí, o potser anar disfressat, però no de... què sé jo... de senyora de la vida, dius, no,
sí.
No pot ser, o anar de... què sé jo.
Oients, senyora no. De la vida també era metàfora. Ja sí. Que estàvem amb allò.
Pues sí.
9 minuts i seran les 11. La frase... No es tracta tant de parlar, es tracta més d'escoltar. D'escoltar. Divendres que ve més des del Centre de Reeducació de Vic, com sempre, amb en Roman Pérez. Roman, gràcies.
A vosaltres.
Fins divendres que ve.
Bon dia.